Ràdio Estel. Són les 8 del vespre. El reportatge.
És temps de preinscripcions escolars. L'Escolania de Montserrat celebra per primer cop en diumenge, el 5 de març, la jornada anual de portes obertes, que està pensada per a nens a partir de primer de primària i les seves famílies. El pare Sergi d'Assís és prefecte de l'Escolania de Montserrat.
Està oberta a nens a partir de primer de primària, però fins a tercer de primària i fins i tot quart de primària, amb algun, perquè els escolans entren a quart de primària quasi tots i a vegades intentem també veure si pot entrar algun per cinquè, però ens va bé que hi hagi una preparació musical prèvia i, per tant, durant aquests anys de preparació els anem orientant perquè puguin estar ben a punt de cara a les proves i de cara a tenir el nivell necessari per entrar a l'Escolania.
L'estada a la residència de dilluns a divendres és optativa. Des de divendres a la tarda a diumenge al matí el passen a casa amb les seves famílies. Diumenge al matí els escolans prenen part de la missa conventual del monestir i a la tarda de l'ofici de vespres amb la comunitat benedictina. Fora d'aquests dos moments, els escolans poden estar al costat dels seus pares i germans. Pare Sergi d'Assís, prefecte de l'Escolania.
Un dels temes és la flexibilitat a nivell de residència, no? Això ha canviat molt aquests anys. Els escolans van a casa cada divendres, tots. És a dir, el cap de setmana van a casa. I entre setmana, si són de prop, poden anar a casa també. Si són de més lluny, doncs no, evidentment. Però fins i tot així, l'Escolania sempre està oberta perquè quan una família vol venir i, per exemple, no sé, una mare diu jo el dimecres tinc lliure a la tarda, doncs pot venir, pot sopar amb el fill. És a dir, aquesta flexibilitat que hi ha actualment encara és poc coneguda, no?
El pare Sergi d'Assís també apunta els requisits per ser escolanet de Montserrat.
En primer lloc, tenir una veu sana, és a dir, tenir qualitats per cantar. Això és el primer de tot, no? Perquè som un cor, una escola i una residència, però l'origen de l'Escolania, com sabem tots, és el fet que és un cor que canta a Montserrat, que canta a molts altres llocs, perquè ens demanen a molts altres llocs, i, per tant, ha de tenir una capacitat de cantar. Això vol dir veu sana, també una capacitat per afinar, però això, en certa manera, es pot educar. En certa manera, perquè hi ha una part innata. Però en primer lloc, això. I després també mirem altres coses, la capacitat doncs, de socialització, no?, amb els companys.
En la jornada de portes obertes, que comença aquest diumenge, a 1:15, un cop finalitzada la missa i després del cant de la Salve i el Virolai, els escolans fan de guies dels nens interessats i les seves famílies. A 3:00 PM tindrà lloc activitats de lleure per a nens i paral·lelament se celebra una reunió informativa per a pares i mares. Les inscripcions es poden fer al web escolania.cat o trucant al 93 877 77 67. Repetim, 93 877 77 67.
Ràdio Estel, una forma de ser. A Mercens Maluquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maluquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maluquer, Major de Sarrià 108, 93 205 09 60.
Fundación Vicente Ferrer, Creu Roja, Casal dels Infants, Banc dels Aliments.
Això és un homenatge a la gent que sempre hi és. Als imprescindibles. La Fundació Bancària La Caixa ajuda les entitats socials del país a dur a terme cada any milers de projectes. Obra Social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Ràdio Estel.
Plusvàlua, un programa dirigit per Carla Gràcia i produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials.
Bon vespre. La signatura d'hipoteques ha crescut un 45% el 2016 i suma 3 anys de creixement consecutiu. Tot i així, és el lloguer el que ha disparat tots els indicadors de creixement en el sector immobiliari. Els preus dels lloguers de pisos, sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona, han augmentat arrossegats per l'expansió desfermada dels apartaments turístics. Semblava que la crisi i les seves conseqüències ens havien d'ensenyar algunes lliçons importants, com per exemple que amb el dret a l'habitatge no s'hi juga. Potser és que no en vam tenir prou. Avui en parlarem amb Carme Trilla, economista, exsecretària d'Habitatge del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i experta en habitatge social. I tot seguit obrirem l'àgora econòmica i social amb els nostres tertulians d'avui, Lluís Alegre, economista, exconseller de Comerç, Consum i Turisme i vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, David Ciudad, geògraf i exdirector del Centre d'Atenció Ciutadana, i la doctora Carme Riera, professora titular d'Economia Aplicada de la Universitat de Barcelona. Comencem el plusvàlua del Centre d'Estudis Econòmics i Socials CES, amb producció de Mireia del Pozo, Mario Ramírez dels Controls Tècnics i qui us parla, Carla Gràcia.
Fundació Vicente Ferrer, Creu Roja, Casal dels Infants, Banc dels Aliments.
Això és un homenatge a la gent que sempre hi és, als imprescindibles. La Fundació Bancària La Caixa ajuda les entitats socials del país a dur a terme cada any milers de projectes. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Avui al Plusvàlua fem honors a Chris Martin, el cantant de Coldplay, que avui fa 40 anys, amb aquest Sky Full of Stars.
L'Editorial, amb el Centre d'Estudis Econòmics i Socials, una entitat de caire social que té per finalitat debatre plantejaments econòmics i socials per tal de fer propostes d'actuació des d'una òptica basada en la dignitat de la persona i la consecució del bé comú.
Durant molts anys, la compra del pis ha estat la forma d'estalviar per la major part de les famílies catalanes. Ho afavorien la fiscalitat, la preservació del valor de l'habitatge en èpoques d'alta inflació o la manca d'oferta pública alternativa. Així comença l'editorial que ens presenta Joan Elias, vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, CES. Tothom hi guanyava. Els propietaris del sòl, els constructors, els promotors, els bancs, els ajuntaments, els notaris i les mateixes famílies, quan per fi acabaven de pagar la hipoteca. Tota una cadena que engreixava l'economia i que arrossegava a molts sectors d'activitat. Als anys 90, el segle passat, un conjunt de factors va provocar que el sector es disparés fins a nivells estratosfèrics. Recordem l'allau de la immigració, un renovat interès per comprar habitatges per part dels particulars, sovint amb finalitats purament especulatives, i també la irresponsabilitat de molts bancs. La situació tenia un nom, bombolla. I la bombolla va esclatar de la pitjor manera possible. Va devastar el sistema financer, els balanços de les famílies, els ingressos de les administracions públiques i va sotmetre a l'economia a una crisi llarga i dura. Amb tot, la conseqüència més greu van ser els desnonaments de moltes famílies sense recursos. Uns episodis vergonyosos, impropis d'una societat que es pretén civilitzada. Ara sembla que tot va quedant enrere. La construcció inicia una suau recuperació de l'activitat i dels preus. El deute de les famílies tendeix a la millora i la banca va recuperant la normalitat mica en mica. Tot i així, les ones sísmiques de l'esclat de la bombolla encara són palpables, com en el cas de les clàusules terra dels crèdits hipotecaris. També perduren vells problemes, com la manca d'oferta pública d'habitatge, i n'apareixen de nous, com l'ocupació mafiosa de pisos per exigir una compensació al propietari. Sens dubte, haurem de seguir parlant de l'habitatge durant molt de temps. Bon vespre, senyora Carme Trilla, i benvinguda al Plusvàlua.
Bon vespre.
La senyora Carme Trilla és economista, especialista en el sector de l'habitatge i en polítiques públiques d'habitatge i col·laboradora amb administracions públiques i entitats socials en el disseny d'estratègies i d'instruments en matèria d'habitatge social. Des del 2004 fins al 2011 va ocupar els càrrecs primer de directora general d'habitatge i després de secretària d'habitatge del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. Durant aquests dos mandats va impulsar, entre altres mesures, la llei del dret a l'habitatge, aprovada pel Parlament el desembre del 2007, i el Pacte Nacional per l'Habitatge 2007-2016. Entre els anys 2011 i 2014 va desenvolupar a Càritas Barcelona el Servei de Mediació en l'Habitatge per atendre famílies amb problemes greus sobre endeutament, el programa PAI2 de prevenció de la pobresa infantil cronificada, i va col·laborar amb la Fundació Foment de l'Habitatge Social per augmentar el seu parc d'habitatges d'inserció. Actualment jubilada, Carme Trilla és presidenta de la Fundació Habitat 3, tercer sector social, que té com a objectius la cerca i la gestió d'habitatges de lloguer social i d'inclusió per atendre famílies en situació d'emergència social i necessitats d'habitatge de les entitats del tercer sector social a Catalunya. Carme Trilla ha col·laborat al llarg dels anys amb diverses universitats, com la Pompeu Fabra, l'Autònoma, la de Girona, la Politècnica, en l'organització també i realització de cursos sobre el sector immobiliari i la política d'habitatge, i és autora de diversos llibres sobre el mercat immobiliari a Catalunya. Una extensa carrera, senyora Trilla. Nosaltres ens alegrem de poder-la tenir aquí com a experta en habitatge i habitatge social. Senyora Trilla, que a més la felicitem perquè fa ben poc va rebre el Premi Especial de Trajectòria Professional que otorga el Col·legi d'Aparelladors de Catalunya, un premi que, a més, no es dona habitualment a dones. Així que en aquestes setmanes també felicitem-la. Senyora Carme Trilla, vostè va viure com a directora general d'habitatge els anys de la bombolla immobiliària i com a secretària d'habitatge l'inici i el desenvolupament de la crisi econòmica i les conseqüències en l'àmbit de l'habitatge. Ara que ho pot veure amb certa perspectiva, què van fer mal fet?
Bé, en el text que has llegit abans es feia referència efectivament en aquest fenomen de la bombolla, no? Doncs això que hem fet malament, si ho parlem individualment, és molt difícil de dir-ho perquè és molt difícil substreure-us una bombolla. La característica d'una bombolla, sobretot en el sector immobiliari, que és on es produeixen les bombolles, és que s'entra en una espiral d'expectatives, sobretot de preus de l'habitatge, que fan molt difícil que la societat es pugui mantenir freda respecte d'aquestes pujades de preus, no? I més aviat al revés, crea una sensació d'estrès, de dir, com que els preus estan pujant, jo, si necessito un habitatge, no el podré tenir mai. Cada vegada em serà més difícil. Pensa que entre l'any 97 i el 2007, que és quan va esclatar la bombolla, o sigui, els 10 anys de bombolla, els salaris van créixer un 35%, el que anaven creixent amb l'IPC anual, En canvi, els preus dels habitatges van créixer un 300%. Aleshores, la clau està aquí. La clau està en veure que un bé necessari, que és el bé pel qual tu et guanyes la vida i has de pagar-lo, bé sigui comprant, bé sigui llogant, el preu se'n va anant molt més lluny de la teva capacitat econòmica, no? Llavors, esclar, això és molt, molt difícil mantenir-te fred amb això, i es fa també molt difícil dir, bueno, esperem a que això passi. Passa el contrari. Com tot fenomen especulatiu, passa que tothom vol entrar en el mercat abans que el mercat es dispari més. I aquest fet de voler entrar més en el mercat encara el fa disparar més. Llavors, tots anem, quan entrem en un procés així, tots anem alimentant la bombolla. I això és el que va passar. La pregunta que ens hem de fer és quin és l'origen de la bombolla? Per què passa això, originàriament? I jo crec que la situació, que la diagnosi... van ser moltes, perquè l'any 97 en aquest país van passar coses molt importants, com que els tipus d'interès per primera vegada a la història van baixar per sota del 4%, inclús alguns anys passaven a ser negatius, estaven per sota de l'IPC. Aleshores, la temptació d'endeutar-te quan els tipus d'interès són tan baixos és molt alta. Veníem de tipus d'interès de dos dígits en el nostre país. Llavors, el 97, per l'acord de l'entrada de Maastricht, doncs vam arribar amb uns tipus d'interès molt baixos. Això estimula la demanda de crèdit. Però és que aquesta demanda de crèdit pot ser estimulada, però si no hi ha crèdit, no es realitza. I el que va passar és que les entitats financeres van començar a abocar una quantitat de crèdit extraordinària a l'economia. Llavors, jo crec que l'origen de la bombolla està en la gran disponibilitat de crèdit per part de les entitats financeres i crèdit que es va canalitzar cap al bé més desitjat o més valorat des d'un punt de vista d'inversió, que és l'habitatge, no? Llavors, d'aquí va arrencar la bombolla i, per tant, jo crec que el que es va fer malament va ser no controlar això. I clar, no és el ciutadà individual el que ha de controlar, és l'autoritat monetària, són les autoritats europees, de veure doncs, en quines condicions es donen els crèdits, cosa que en altres països del nostre voltant no va passar. A França no hi va haver-hi bombolla. I per què? Doncs és molt senzill, perquè va haver-hi un control del sistema financer, del sistema bancari, sobre els tipus d'interès dels préstecs, la llargada dels préstecs i el volum de préstecs que es donava, diguem-ne, a França, no? Per tant, no ens n'hem d'anar gaire lluny per veure com pots controlar que una situació d'aquestes es produeixi i se'n vagi de les mans, com va ser aquí, no?
Senyora Carme Trilla, quines són les conseqüències, les pitjors conseqüències que ens enduem d'aquesta crisi?
Bueno, la principal conseqüència, ja ho has dit tu també, són els desnonaments. Això no s'havia vist mai. A casa nostra no s'havia vist, i la paraula vist és correcta, perquè sí que n'hi havia de desnonaments. Nosaltres, històricament, coneixíem desnonaments de lloguers, de famílies que no poden pagar el lloguer. Em parlaven un dia, doncs, en els anys 20 del segle XX, doncs hi havia gent amb el carro que se n'havia d'anar d'un pis a buscar-ne un altre perquè li pujaven el lloguer. El desnonament del lloguer és una mica crònic, diguem-ne, no? Però el desnonament d'hipoteca era un fenomen totalment nou. O sigui, les famílies, abans de deixar de pagar el pis on viuen, deixen de menjar. O sigui, perdre el pis és, diguem-ne, la situació límit de desfeta personal i familiar, no? I, per tant, era clàssic saber que els bancs sabien que la solvència de les famílies amb la compra de l'habitatge habitual és altíssima, o era altíssima, no? En segona residència és diferent, però en primera residència altíssima. Doncs bé, s'ha produït un fenomen que no coneixíem, que és que la gent va deixar de ser solvent. Per què? Doncs perquè la crisi va comportar la pèrdua de llocs de treball, la caiguda dels ingressos, i la caiguda dels ingressos va portar a no poder o deixo de menjar o deixo de pagar l'habitatge o dues coses, no? Per tant, els desnonaments van ser la conseqüència més greu. Això era previsible? Segurament sí, perquè les xifres a les que vam arribar de volum d'endeutament eren molt altes, però segurament ningú va pensar que entraríem en unes taxes d'atur tan altes com les que es van produir a partir del 2007, no? Aquest arribar al 24% de taxes d'atur, doncs això segurament no va estar en els escenaris de previsió. Si les famílies haguessin seguit tenint feina, segurament haurien seguit pagant les seves hipoteques o els seus lloguers. El caure a la feina va ser quan això es va fer, diguem-ne, més difícil i vam arribar a la situació que coneixem, no? Pensa que la xifra a nivell d'estat espanyol és de 500.000 famílies que han perdut l'habitatge. Entre l'any 2000, entre el 2000, el 2007 i el 2016, 500.000 famílies són més d'un milió de persones, Això és clar, és un drama social d'una magnitud que jo crec que no en som prou conscients, no?
Sí, totalment. 500.000 s'han fet reportatges, se n'ha parlat, però no se n'ha posat doncs aquestes xifres tan dures com que més d'un milió de persones hagin perdut l'habitatge. Sí. Creu, perquè al principi semblava que els desnonaments doncs, era un tema puntual i després, com vostè apuntava, les xifres de l'atur van anar augmentant i es va fer un tema doncs, com molt habitual que passava i ens va costar molt com a societat reaccionar davant d'aquesta situació.
Sí. Bueno,
i posar una mica la humanitat a les xifres.
Sí. Bueno, de fet, si no hi haguessin hagut els moviments d'aquests dels afectats de les hipoteques, organitzacions no lucratives, i com per exemple Càritas i altres organitzacions que van anar posant el crit mediàtic i el ressò mediàtic, una part de la societat això no ho hauria viscut ni ho hauria ressentit, Sempre explico que mentre jo vaig estar a la Generalitat, durant tota l'etapa de la bombolla, el principal problema que percebia la societat era l'habitatge. En les enquestes trimestrals de la Generalitat, quan els pregunta el ciutadà a vostè quin és el principal problema que percep, durant del 97 al 2007 va ser l'habitatge. I quan va esclatar la bombolla, vam entrar a la crisi, la preocupació per l'habitatge va passar al lloc 13. Per tant...
Durant la crisi.
Sí, sí. I durant
tots els desnonaments. I vivint els desnonaments
sí, sí,
i tot.
Sí, sí, al lloc 13. O sigui, això és un tema que ens ha de fer reflexionar. És a dir, com és que durant la bombolla el principal problema col·lectiu és l'habitatge, quan en realitat s'estan construint habitatges sense, bueno, amb unes quantitats extraordinàries, hi ha finançament, els tipus d'interès són baixos, etc. La principal preocupació és l'habitatge. I, en canvi, quan es talla el crèdit, quan es deixen de produir habitatges, quan comença a haver-hi desnonaments, etc., cau al lloc 13.
Clar, un... seria, si fos el tercer o el quart...
De debat,
sí, sí, en parlarem després amb els tertulians.
Hi ha molt, molt a parlar sobre, sobre aquesta percepció col·lectiva del problema.
Clar, perquè si el fos que caigués al lloc tercer o al cinquè, però al 13...
El 13. Si un cas, després ja ho comentarem.
Després en parlarem.
Però és un aspecte de on estan els problemes i com la societat percep els problemes. I si els problemes són de tots o els problemes només són d'alguns. I crec que la cosa va una mica per aquí.
Estem parlant amb Carme Tedilla, exsecretària d'Habitatge de la Generalitat de Catalunya, experta en habitatge social, sobre això, sobre l'habitatge, sobre tota la bombolla immobiliària, la crisi que hem tingut i tal com estem ara. Encara hi ha moltes famílies que tenen dificultats per pagar la seva hipoteca. Altres s'han quedat sense casa, aquestes 500.000 famílies, o estan pendents de desnonaments. Què s'està fent i què caldria fer encara?
Bé, des del punt de vista de diguem-ne, pal·liar al màxim el dolor de les famílies que tenen aquests problemes, doncs els mecanismes són clarament mecanismes de caràcter social i de caràcter en el qual estan implicats doncs, des de la Generalitat fins als ajuntaments, fins a les entitats socials, no? Ens segueix faltant un element importantíssim que tu l'has dit a la introducció, que és que som un país que disposem d'un parc públic, jo diria, bueno, ínfim. Ínfim. No arriba al 2% del total del parc, i això ha endurit molt la solució de la crisi, perquè no hem pogut disposar des dels sectors públics, des de tota l'administració, d'uns habitatges alternatius als que la gent perdia. Això ha dificultat molt la solució del problema. Per tant, ens falta això. Ara, enfront a això, hem tingut una riquesa extraordinària que no hem sabut aprofitar. I alguns no l'han volgut aprofitar, que són els habitatges buits dels bancs. Tota aquesta sobreproducció d'habitatges que es va fer fins al 2007, que són habitatges buits, alguns d'ells ni tan sols comercialitzats, de promotors que van acabar la promoció no la van poder comercialitzar. I altres, no, del que se n'hi diuen, recuperats pels bancs, que vol dir d'execucions hipotecàries de persones que no han pagat i el banc s'ha quedat al pis. Per tant, aquest conjunt d'habitatges buits, que supera àmpliament el milió d'habitatges a Espanya, bé, doncs és que no caldria anar a ser massa intel·ligent per entendre que si una societat està tenint un problema d'habitatge i de pèrdua d'habitatge, com és que no és capaç d'encaixar això amb un excés d'habitatge construït, buit, finançat, que no cal produir de nou i que no hem sigut capaços de demanar, d'exigir al govern de l'Estat que hi hagués hagut un pacte estatal, hi hagués hagut d'haver, claríssimament, ja en el 2008 i el 2009, per solucionar aquest problema d'una forma molt menys traumàtica del que ha sigut i aprofitant l'ocasió històrica de disposar d'habitatges buits que passessin a constituir un parc social de futur. No? Això no s'ha fet. I per mi aquest és el... Aquest sí, és un pecat col·lectiu importantíssim de no haver exigit aquest canvi d'enfocament cap a l'habitatge buit. No?
Perquè mira que es va invertir en salvar bancs...
Més de 65.000 milions d'euros els hi hem donat als bancs. Més de 65.000 milions i no els hi hem posat cap condició, cap, en relació als habitatges. És com si no tinguessin habitatges, quan en realitat els estàvem rescatant pel problema del deute dels habitatges. Aleshores, és clar, no sé, jo crec que és una gravetat històrica extraordinària. Altres països han solucionat els temes d'una altra manera.
Estem parlant amb Carme Trilla, com dèiem, sobre el tema de l'habitatge, i ara sembla que algunes dades comencen a explicar o a mostrar que la tendència ha canviat, que hi ha més compra-venda d'habitatge. Començàvem el programa avui parlant d'aquest 45% més de signatures d'habitatge aquest 2016, una tendència que creix des de fa 3 anys. I la pregunta, parlant també de la seva resposta, una de les respostes que ens deia, doncs, en l'inici de la crisi potser podríem trobar aquests tipus d'interès tan baixos. Ara també tenim els tipus d'interès així de baixos i el creixement de la compra-venda, jo venia fins aquí, fins la ràdio avui, i veia tot d'anuncis ja d'habitatge. I no fa més doncs, que punxar-te el cor a dir, tornarem a estar en una bombolla?
Això és el que s'està dient, sobretot en l'àmbit del lloguer, que ara ho comentarem. Sí, tenim bastants elements molt semblants als que teníem en el 97, no? Però hi ha un element diferent, dos elements diferents fonamentals. Un, en aquests moments la facilitat creditícia dels bancs no és com la que es va fer. Facilitat en el sentit de facilitat en donar crèdit a les famílies, eh? O sigui, els tipus d'interès són baixos, però les condicions ara d'exigència de no risc i de control del crèdit que es dona, entenc que ara és molt més alt que no pas en l'any 97. Aquí, naturalment, hi ha directives europees que clarament vigilen doncs, que el tant per cent del préstec respecte del total del valor de l'habitatge doncs, no passi del 80%. Per mi, hauria de ser encara més baix. Uh-huh. A Alemanya, per exemple, és del 60%. I a Alemanya no hi ha hagut bombolla. Per tant, hi ha un major control d'això. I, per tant, hi ha menys facilitat de crèdit en aquest moment, malgrat els tipus d'interès baixos, eh? Sobretot per les famílies. Llavors, per la part de la compra d'habitatges, el que s'està comentant molt és que és molta compra amb diner efectiu. Una part molt important amb diner efectiu. Llavors, vol dir que l'està fent gent que té aquest diner amb efectiu, eh? I quina diferència tenim ara respecte al 97? Bueno, doncs que són molts inversionistes estrangers. O sigui, el 97 vam iniciar la bombolla nosaltres mateixos i ara ens està venint una inversió estrangera que, està clar, encara és més difícil de controlar. Uh-huh. Perquè, a més, doncs, ve amb una potència enorme i pot no demanar préstec. Per tant, tenim un origen diferent de la demanda. I aquesta demanda, a més, lògicament, tampoc és una demanda necessàriament de primera residència, sinó que és una demanda especulativa. Aquesta sí, és a dir, com que els preus han baixat una mica respecte de quan va esclatar la bombolla, doncs són uns preus relativament molt més competitius que altres ciutats del món, perquè ara ja parlem en termes del món, i fa que hi hagin inversionistes que consideren que Barcelona és una plaça doncs, especialment interessant per ubicació, etc., però també comparativament amb altres ciutats, París, Londres, Nova York, etc. No? Doncs això ens tensionarà els preus, sí, esclar. Perquè si comença a haver-hi una demanda important en aquest sentit i la producció d'aquests anys l'hem tingut aturada perquè des de l'any 2007 no s'han produït habitatges i en zones com Barcelona o l'àrea metropolitana doncs tampoc són les zones on es va construir més, doncs podem tenir aquesta col·lisió entre una demanda nova que ens arribi i una manca d'oferta. Llavors això ja ho sabem, això es tradueix en pujada de preus, no? Aleshores, les famílies com ho estan ressentint això ara? I novament serà un problema, i aquest el tindrem molt ràpid, amb els lloguers. Perquè, clar, si ara ja tenim una part de la població que no compra, cosa que a la millor fa 15 anys s'hauria plantejat una compra i hauria tingut préstecs per comprar, ara no, i necessita un habitatge, doncs el busca de lloguer. Aleshores, tenim una forta demanda de lloguer per necessitat d'emancipació dels joves, per necessitat doncs, de l'evolució de les famílies, i també doncs, per les famílies que havien perdut l'habitatge, que se'ns suma amb una altra demanda que ha anat apareixent també d'una forma creixent en els últims 10 anys, que és la demanda turística, no? En aquest cas, demanda turística de lloguer. La suma d'aquestes dues demandes col·lisiona també sobre una oferta que, tot i ser que la ciutat de Barcelona té un parc de lloguer molt important, és el més important d'Espanya com a parc de lloguer, però bueno, és un parc de lloguer que, en el que la gent ja hi viu. Per tant, hi ha una rotació que segurament no dona suficient volum per aquesta demanda que se'ns afegeix, no? I això està pujant
els preus dels lloguers. I per aquesta pressió turística.
Sí, sí.
Que hi ha propietaris que prefereixen potser...
Naturalment. És que, esclar, la demanda turística és molt més inelàstica al preu. La demanda turística es pot permetre un preu més elevat perquè, bueno, doncs perquè no és una demanda de primera necessitat, no? Aleshores, això fa que, efectivament, un tingui un apartament que el pot llogar per 800 euros, un habitatge... I si el lloga amb modalitat turística, doncs en pot treure 2.000 o 3.000, doncs bueno, no cal ser massa intel·ligent per entendre que hi ha una temptació d'anar cap aquí com a oferta. I ja no només a nivell d'un habitatge, sinó edificis sencers de Barcelona, no? Que estan canviant el seu ús per passar a ús turístic. No?
Què caldria fer amb això?
Bueno,
amb aquesta situació?
És un tema complicadíssim. Per mi és dels temes que quan l'Ajuntament el planteja i la Generalitat també, estem davant d'un dels problemes més complexes, perquè l'oferta de lloguer és una oferta molt atomitzada, molt. Hi ha moltíssims petits propietaris. Aleshores, clar, arribar amb acords de control de preus, que és el que es diu i que en altres ciutats s'intenta i tal. Sí, s'ha d'intentar, però serà difícil. I doncs, ara es vol fer un sistema d'indicadors perquè els ciutadans sàpiguen en el seu barri o en el districte tal, doncs quin és el preu raonable, quin no és el preu abusiu. Però mentre estiguem en un mercat lliure, la negociació amb un propietari serà bastant posar-se en mans del que el propietari digui, no? Per mi, doncs, per tant, sí, s'ha de controlar això, s'hauria de controlar, però i això hi ha com a vocació de ciutat, no? Quin volum d'apartaments turístics volem tenir en una ciutat, igual que el tema dels hotels, és a dir, ja no és un tema ja només del preu, sinó del concepte de ciutat. Volem que aquesta ciutat acabi sent tota ella només turística, o això ho hem de parametritzar i hem de veure fins a on volem arribar amb aquest tema, i per tant seria una línia, diguem-ne, més de control de l'oferta turística i d'estratègia turística de la ciutat que pròpiament del mercat de l'habitatge, no? Però el que és imprescindible que faci aquesta ciutat i també l'àrea metropolitana és incrementar el parc de lloguer assequible i controlat, fora de mercat. Aquí és on ens hem de trencar les banyes per aconseguir una major oferta d'habitatge que no es regeixi per les regles del mercat, perquè, si no, les famílies no podran pagar ni els lloguers ni les hipoteques.
Al Plusvàlua estem parlant amb Carme Trilla, exsecretària d'Habitatge de la Generalitat de Catalunya, sobre habitatge i habitatge social. I en seguirem parlant en uns segons perquè obrirem la tertúlia. Come up to meet
you, tell you I'm sorry. Vols saber el perquè de l'actualitat econòmica? Et preocupa el futur? Plusvàlua, un programa d'anàlisi sobre l'economia en clau de valors. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel.
Doncs, com deia, estem al Plusvàlua. Avui parlant sobre un tema clau, perquè és un dret. I com apuntava la senyora Carme Trilla, a qui avui estem entrevistant, exsecretària d'Habitatge de la Generalitat de Catalunya, entre moltes altres càrrecs i responsabilitats al llarg de la seva vida, quasi sempre, si no m'equivoco, senyora Trilla, en el món de l'habitatge. I estàvem parlant d'aquesta necessitat de que una família ho fa tot per poder tenir una casa, un lloc on viure, on protegir la seva família, i si fins i tot això cau ja, la protecció familiar és nul·la. Hem convidat avui també els nostres tertulians, el senyor Lluís Alegre, economista, exconseller de Comerç, Consum i Turisme de la Generalitat de Catalunya i vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials CES. Bon vespre.
Bon cap bé.
El senyor David Ciudad, geògraf, MBA de SADE i exdirector del Centre d'Atenció Ciutadana 112. Bon vespre.
Bon vespre, Carles.
I la doctora Carme Riera, professora titular d'Economia Aplicada de la Universitat de Barcelona.
Hola, molt bona tarda.
Suposo que deuen tenir preguntes per fer-li o comentaris per fer a la senyora Carme Trilla. Jo m'he quedat amb aquesta última resposta que apuntava la senyora Carme Trilla, deia, doncs, per resoldre aquesta pressió en l'habitatge, tant en el lloguer com en la compra-venda, l'administració hauria de fer alguns passos decidits. En el control de preus és complicat, també és complicat en la demanda, però potser sí, doncs, en la part de a qui donem, doncs, aquests habitatges, a qui s'aporta, si es fa més turisme o més per viure, potser alguna regulació en aquest aspecte. No sé vostès com veuen.
Jo, per dir una cosa d'entrada, és dir que estem davant d'un tema molt, molt econòmic, perquè l'habitatge, ja hem vist, és costós. Ara, el que em produeix més tristesa és que no és un problema econòmic. Vull dir, en el fons, és un problema de gestió. I, per tant, no haguéssim tingut bombolla immobiliària si no hi hagués hagut negligència per part dels que havien d'ordenar des del sistema financer fins a altres coses i posar els corresponents frens. Per tant, allò de dir més diners, sí, però no. La causa, com sempre, i és el de sempre, som les persones. I aquí sí que no entraria ni si ni públic ni privat, les persones. I aleshores, si tothom fes la feina que ha de fer, el que ha d'ordenar, ordenant, i per tant no ser negligent, i per tant de les institucions financeres veure, doncs, que aquestes institucions prenien uns riscos que eren impaïbles, que no es podien pair, doncs havien d'haver ensenyat des de l'amonestació la targeta groga o inclús la vermella, agafant un símil, diríem que és més, diríem, divulgatiu, no? I, per tant, aquesta... Perquè, òbviament, estem parlant d'un dret que és fonamental, i si volem persones lliures, i moltes persones, vull dir, mirem de fer el que podem, doncs, perquè hi hagi una autèntica llibertat, doncs, fruit de la dignitat de la persona, doncs s'ha de poder guanyar la vida, ha de poder triar l'opció que consideri més adequada a l'hora de la feina, i ha de poder, doncs, constituir una família, i ha de poder tenir un lloc on assentar-s'hi. Després ja vindrien altres costums, vull dir, tots hem d'anar a un pis de propietat, quan la societat és molt dinàmica, inclús qüestions de feina, i veiem dels que avui està aquí, l'any demà un està a l'altre, a les antípodes del món, no? I aleshores també hi ha tot un conjunt de costums que ens hem anat forjant, de dir, escolta'm, habitatge, escolta'm, però si jo no sé si el millor al cap de 10 anys me n'aniré a viure, doncs, a França, a Anglaterra, als Estats Units, a Xangai, i per tant, és a dir, la societat hauria de mesurar molt en termes de qualitat personal, no? I després, òbviament, que els mitjans econòmics, doncs, tinguessin els controls pertinents de l'autoritat que ordena per evitar, doncs, que no hi hagin excessos de velocitat o que no es trepitgin línies contínues.
Com ho veuen? És un problema que, com hem dit tot, com la gent que ha parlat fins ara, se'ns ha escapat de les mans. I la meva impressió és que s'està intentant solucionar amb unes eines amb molta visió de passat. Amb totes les eines que utilitzàvem quan en el passat intentàvem atacar els problemes. Els problemes d'avui en dia tenen una visió molt de futur i s'han d'utilitzar eines de futur, no eines de passat. Les eines de passat no ens serveixen per solucionar els problemes perquè els problemes ja no són locals, són problemes globals. El que deia la senyora Trilla, ara els inversors són els que estan comprant, els inversors estrangers són els que estan comprant els pisos. Amb aquests inversors no els hi podem posar traves perquè a nivell de regulació internacional no ens ho permetran. Per tant, el que no podem fer és utilitzar eines del passat per intentar solucionar problemes presents i de futur.
I quines podríem tenir de futur? Quines eines?
Les eines. La primera de totes és canviar la mentalitat de la gent. El que no pot ser, tal com dèiem ara, és que el primer objectiu sigui comprar-nos un pis. I després, en funció d'on tinguem el pis, buscar feina a prop del pis. Perquè, si no, després ens queixem de que triguem una hora amb cotxe cada dia per anar i per tornar. Per tant, una de les coses que s'ha de fer és intentar que no tot estigui concentrat, no tota la feina estigui concentrada en el mateix lloc i que no totes les persones vulguin viure en el mateix lloc. Quants pisos buits hi ha a l'Alta Ribagorça, al Segrià, a la Noguera, a l'Anoia? Ningú no vol anar a viure allà. Per què? per què no intentem que solucionar les coses intentant desplaçar la gent, no que la gent vingui a Barcelona?
No, perquè no siguin unes comarques precioses.
Exacte. Però és que el món del treball del futur no té res a veure amb el món del treball que coneixem fins ara. La senyora Sasha Romanovich, que és la consellera delegada de Grant Thornton, l'any passat ens deia que el lloc de treball ha de ser un espai per col·laborar. És a dir, hi hem d'anar un dia a la setmana, col·laborar, a arribar a les conclusions que hem d'arribar, i la resta de la setmana el que hem de fer és treballar nosaltres al nostre lloc de feina.
Però això fa molt temps que es diu i no...
I no s'acaba de fer. Però és el que et deia, les eines que estem utilitzant són eines del passat per intentar solucionar uns problemes que no tenen res a veure i que aquestes eines no en són útils per solucionar-los.
Senyor Ciudad.
Això, si em permeten, es va veient que molta feina ja en aquest moment la gent treballa gràcies a les noves tecnologies sense una concentració física. Des de despatxos aïllats, des de casa, o des de les antípodes es porta control de coses ben llunyanes i es porta més control que no passi si està sobre. Per tant,
el que s'ha de fer és intentar fomentar que la gent no visqui en Barcelona és un lloc que per la seva ubicació física no es pot expandir. A Barcelona no hi pot haver, no es pot construir massa més pisos perquè tenim dos rius, tenim una muntanya i el mar. Per tant, intentem eixamplar.
Jo ja li donaré una visió més social, no tant, però jo crec que ja es fomenta. Si el sou de mitjà d'una persona és que és de 1.200 euros vivint a Barcelona, el lloguer, el sou mitjà, que són 800 euros, serà, bueno, pues com, ja fomentem que la gent marxi fora de Barcelona. Vull dir que ja t'ho dona la solució aquesta, no? O sigui, jo crec que sí que s'ha de... És un tema complex, però jo crec que sí que s'ha de regular, perquè igualment l'especulació, sigui una especulació, com ha hagut abans, immobiliària, com ara turística, segueix sent especulació. I això qui ho regula? La crisi, jo crec que encara vivim una crisi, perquè clar, parlarem segurament del tema del que clar, hem reduït la tassa d'atur. Ara, amb quins sous? És un tema important, el tema del sou. El tema del sou, el salari, amb l'habitatge, com ha parlat
vostè
la Carme.
Vostè ho deia, 1.200 euros, amb un sou de 1.200 euros, clar. O es viu en parella... O es comparteix, sí, perquè a Barcelona és complicat.
Jo, parella que tots dos guanyin 1.200, no n'hi ha gaires, tampoc, eh?
Tampoc.
Que treballen, llavors, clar, és un tema socialment importantíssim. Ara, jo m'he quedat sobtat també escoltant a la Carme que em digués que hi ha 1 milió d'habitatges buits.
Encara avui.
Bueno, jo ara la xifra d'avui no la sé, però aquesta xifra hi ha sigut.
Llavors, això al final acabem amb una conclusió, que el que parlàvem, que tant el sistema públic com el privat, doncs igual, no tenen cap mena d'interès, no?, a decidir sobre l'ús de l'habitatge social.
Exactament.
Si els bancs parlàvem si s'ha rescatat per 65.000 milions, i no han posat cap mena de condició, doncs jo veig que no hi ha cap mena d'interès. L'estructura, la crisi del sistema d'habitatge, doncs, bueno, ve des de l'estructural, com ho has parlat abans, que hem fomentat l'habitatge privat envers el públic i la compra envers el de lloguer. Jo som molt partidari, com a Europa, que el lloguer s'ha potenciat molt més. I que jo estic d'acord en que cal ampliar el parc d'habitatge, com has parlat, i sobretot de lloguer assequible, perquè amb els sous que tenim, i que l'única manera que jo veig precisament és la reserva de sòl públic per fer habitatge de lloguer.
Així és.
Jo som molt partidari del tema del lloguer.
I, de fet, hi ha altres, fins i tot altres possibilitats que no hem parlat, però com la cessió d'ús...
Sí, no, les formes de produir poden ser moltes, però... El que no ens podem fer trampes és que l'habitatge, tant si és de compra com si és de lloguer, té un cost que la família ha de poder pagar. I el problema està en quan se te'n va de preu tant una cosa com l'altra. I ara, doncs, el que està passant a Barcelona, doncs, amb lloguers, dius, bueno, sí, hauríem d'anar de lloguer, val, sí, però quin lloguer? Quin lloguer? Doncs un lloguer de 400 euros o un lloguer de 500 euros. Esclar, si no tens aquest lloguer i no el tens aquí i no el tens a no sé on... O si te n'has d'anar no sé on i has de fer no sé quants quilòmetres i, per tant, li sumes en el lloguer els desplaçaments. O sigui, el problema és, i això és una cosa que està preocupant a tota Europa i la literatura europea sobre els problemes d'habitatge, parla del sobrecost de l'habitatge. O sigui, la preocupació pel sobrecost de l'habitatge, el sobreesforç per l'habitatge. Quan una família ha de destinar més del 40% dels seus ingressos, dels ingressos de la família, a pagar l'habitatge, i quan es parla a Europa de pagar l'habitatge, normalment es parla de lloguer, incloent en aquest 40% els consums d'aigua i llum, es considera que és situació de risc. Quan s'ha de destinar més del 40%, es considera taxa de sobreesforç totes aquelles, el percentatge de famílies que estan pagant més del 40% dels seus ingressos per l'habitatge. I això està sent una preocupació a tota Europa. Aquí, doncs, també. Doncs, el tema de futur és dir, com ho podem fer perquè els nostres ciutadans no hagin de tenir, suportar aquest sobreesforç, no? Llavors, clar, hi ha polítiques pal·liatives, que són polítiques d'ajudar a la família a pagar l'habitatge, que és el que es fa a tota Europa, per rebaixar-li aquest cost. O sigui, tu tens un habitatge que et costa 600 i només en podries pagar 400, doncs jo, administració, te'n pago 200.
Clar, però aquesta mesura...
Bueno, aquesta mesura existeix a tota Europa.
No té futur, o sí?
Sí, sí, bueno, tota Europa viu d'això. I als Estats Units són transferències directes de l'estat del benestar a les famílies per fer-los assequible l'habitatge. Però, esclar, aquí... I això per què és? Bueno, perquè no som capaços de controlar el preu de l'habitatge. Aleshores, esclar, aquí entraries en un procés en el que hauries d'anar incrementant cada vegada més les ajudes públiques si no controles el preu, perquè els salaris i els ingressos familiars doncs estan anant per sota del que creixen els preus, no?
Però per què l'habitatge que tenim buit a l'Ajuntament de Barcelona, per què no el posa a lloguer?
Bueno,
m'ho pregunto, m'ho pregunto.
Això és la preocupació. Tots els ajuntaments en aquests moments i la Generalitat, tots estan preocupats pels habitatges buits que tenen i tots estan estudiant els parcs buits dels seus municipis, etcètera, no? I és una... Bueno, això ja ve des de l'any 2004-2005 en la llei del dret a l'habitatge, ja ho vam posar, era una preocupació els habitatges buits, no? Però, i per tant, se'ls ha de demanar i ells estan treballant perquè això sigui així. Tant els propis de les administracions, que jo crec que són molts menys dels que ens pensem, com sobretot els dels privats i sobretot de les entitats financeres. Si no, estem assistint al fenomen que també, si ens ho pensem retrospectivament, estava cantat, passa que vam també tancar els ulls i mirar cap a una altra banda, de les ocupacions. Perquè, és clar, allò que socialment no som capaços de resoldre, bueno, doncs els ciutadans ho resolen. I diuen, jo necessito un habitatge, aquí hi ha un habitatge buit, doncs m'hi poso. I ara tenim el fenomen de les ocupacions, que està preocupant moltíssim a les entitats financeres, també als ajuntaments, perquè, clar, no sembla que aquesta sigui la manera d'accedir a un habitatge.
El tema de l'ocupació, clar, són dues coses...
Disculpi'm, és que el senyor Alegre estava intentant parlar...
No, és que el que estem analitzant un tema i la setmana passada analitzàvem un altre i són situacions preocupants, i delicades. I aleshores aquí el fàcil és sempre buscar un culpable. Lo públic, lo privat... Aquí em sembla que hi ha d'haver-hi una política que no frivolitzi i que faci un anàlisi en profunditat cap on va el món actual, els canvis que... No el món actual, el món present, el present, no? I llavors fomentar que tots els recursos es coordinin amb ànim a solucionar els problemes. Perquè, clar, dius, l'Ajuntament què fa? Perdoni, si són privats, l'Ajuntament no pot fer res. Perquè, home, vull dir, estem en una societat que em sembla que es consagra... El que s'hi pot fer és una ordenació per dir pisos buits. Doncs què fem perquè no siguin buits? I llavors crear doncs, unes taxes perquè surti més a compte llogar que no pas tenir... Per tant, sembla que hi ha d'haver un gran pacte. I el que passa que en aquest moment, malauradament, el nivell de desconfiança és tan gran que no ho facilita. Però no, el que hem de procurar és no espatllar-ho més, que el que ja està espatllat. En tot cas, buscar solucions, i les solucions han de venir per la concòrdia i veure que tots els recursos que hi ha es posin en marxa amb un objectiu.
Senyora Riera, molt breument.
A part de dir coordinar totes les... Insistir en el fet de coordinar totes les polítiques, tots els departaments, tots els ministeris han d'anar a una per intentar atacar aquest problema, perquè tots tenen alguna cosa a dir-hi. Però sobretot el que m'agradaria dir és que el que cal fer, una de les coses que s'hauria de fer és mirar per què tenim aquests sous tan baixos. Com és que o generem molt poc valor afegit o hi ha algun problema a l'hora de valorar la feina que fem. Si
ara parlarem
sous més alts, aleshores ja no tindríem aquest problema i el podríem atacar d'una altra forma.
Ara en parlarem a l'Àgora, perquè se'ns acaba el temps i no podrem ni tenir Àgora, senyor Ciudad.
Bueno, jo solament volia fer l'incís aquest de l'ocupació. No? Jo diferencio molt les persones que viuen de l'ocupació com una forma de vida d'aquelles persones que perden la feina i no poden viure, viuen de lloguer, i han de viure d'aquestes condicions. Jo crec que són diferents, les condicions molt diferents.
Senyor Betrilla, no sé si per acabar vol afegir alguna cosa del que s'ha dit.
Crec que hem dit molt, però jo crec que sí que aquí hi ha hagut insisteixo en la necessitat d'un pacte d'Estat que posés sobre la taula els recursos disponibles que hi són, amb les necessitats, i que arribés a un acord. Això voldria dir, diguem-ne, seure a la taula el sector financer, i el sector financer és molt resistent.
Hem parlat de l'habitatge. Avui hem convidat a la senyora Carme Trilla, exsecretària d'Habitatge de la Generalitat de Catalunya, entre moltes altres tasques, com ara porta també col·labora amb la Fundació, ara no ho digui malament, Habitat 3, d'habitatge social, entre, com dèiem, moltes altres col·laboracions. Moltes gràcies per haver-la tingut amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
La convidem a l'Àgora. Parlarem ara sobre l'actualitat econòmica. Seguim parlant sobre l'actualitat econòmica d'aquí uns segons.
Si creus que l'economia pot ser més humana i plena de sentit, Plusvàlua. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel.
Fundació Vicente Ferrer. Creu Roja. Casal dels Infants. Banc dels Aliments.
Això és un homenatge a la gent que sempre hi és. Als imprescindibles. La Fundació Bancària La Caixa ajuda les entitats socials del país a dur a terme cada any milers de projectes. Obra Social La Caixa. L'ànima de la Caixa.
Doncs amb aquest Paradise de Coldplay que repetim avui, deixem el dia a Chris Martin perquè compleix aquests 40 anys. Obrim l'àgora perquè no sé on està el paradís, però a casa nostra em sembla que no. Perquè l'atur baixa. Estem contents per aquestes xifres, que al febrer 1.600 persones a Catalunya i 9.000 persones en tot el conjunt de l'estat espanyol ja no estan a l'atur. Clar, però aquí hi ha algunes dades que cal tenir en compte, perquè aquestes persones, perquè és que estan, han trobat feina i, per tant, doncs estan ocupades o han marxat o ja no formen part de les llistes. I, com apuntava també el senyor David Ciudad a la nostra tertúlia, amb l'entrevistada, quins sous són els que contracten, no? Tenim amb nosaltres, repetim per als nostres oients, Lluís Alegre, economista, exconseller de Comerç, Consum i Turisme i vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials CES, David Ciudad, geògraf, MBA d'ESADE i exdirector del Centre d'Atenció Ciutadana 112, i la doctora Carme Riera, professora titular d'Economia Aplicada de la Universitat de Barcelona. Ens segueix acompanyant Carme Trilla, exsecretària d'Habitatge del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. Què en pensen?
Bueno, jo m'aniria a la prèvia. Una dada que és positiva. L'any passat vam créixer.
Vostè sempre és positiu. Bueno, ja ens n'alegrem.
Hem de mirar de no estripar-ho tot. No? Uh-huh. Llavors, el treball és una conseqüència de l'activitat. Per tant, de cara a l'activitat, l'any passat hi va haver un creixement i el producte interior brut va créixer uns percentatges superiors a el que s'esperava. Bona notícia. L'altra, en què creixem? I llavors això ja és, entraríem ja amb lo dels pactes, no? Perquè, clar, creixem amb el que no permet pagar més del que la gent ens paga. I, per tant, ja ens agradaria a tots que els sous fossin més alts, però si resulta que el que fem la gent no ens ho compra, ens enganyaríem pagant. Vull dir, pagaríem un mes, però no en pagaríem tres. I llavors aquest és el tema que em sembla que ens ha de portar a reflexionar. No? Quin tipus de societat volem? Hem parlat de turisme. És important, aporta diners, però jo sempre deia i dic, com tot vaixell, ha de tenir una línia de flotació. I les sobrecargues, llavors no navegues. I llavors, és a dir, estem en una societat tan àmplia, tan intercomunicada, tan globalitzada, que això és com allò de les cireres, que n'agafes a una i te'n segueixen 7 o 8. I això es necessita discutir i parlar amb tranquil·litat, no a base de Twitters. I, en canvi, hem fet una societat que el que vol és una immediatesa d'avui per ahir. I això és el pitjor. Així no supera la gent. Quan hi ha un malalt que té una malaltia que és important i necessita cirurgia, hi ha d'haver una preparació, i el metge es tanca el quiròfan i els familiars fora. I llavors hem de fer confiança en el metge. Ara, en aquest moment, no es fa confiança als metges, segurament per causes bastant també que són entenedores, no?
Què en pensen vostès?
Hem passat molts anys, uns quants anys de bonança, amb els tipus d'interès molt baixos, amb el preu de petroli molt baix. Què hem fet durant aquests anys? Com hem reorganitzat el sistema productiu d'aquest país? Això és el que ara estava dient el doctor Lluís Alegre, que no hem fet el que havíem d'haver fet, no hem fet els deures. Ara tornarem a estar en una època en què tornarem a passar per una època dolenta. O, si no, aquest any, el proper, començaran a pujar els interessos, el preu del petroli ja està començant a pujar. Per tant, en època dolenta és més difícil fer els canvis. Els canvis els hauríem d'haver fet ja, durant aquests anys que anàvem bé. Si no els hem fet perquè no n'hem sabut, perquè no hem sabut posar-nos d'acord, perquè no tenim prou visió de futur, és un greu problema que passa que després afecta a tota la resta de sectors de l'economia i a tota la societat.
Jo trobo que, bueno, és una bona notícia. Seguint amb la línia de Lluís Alegre, pues, trobo que és una bona notícia tot que sigui reduir la tassa d'atur. I...
No sóc triomfalista, no?
No.
Hem de mirar que la redistribució, que aquesta riquesa es reparteixi adequadament.
Ara, jo focalitzo molt en el tema de la reforma laboral, no? Que crec que ha fomentat molt la precarietat laboral i la salarial. Un tema que és important, perquè al final els salaris són els que són, i si tens un salari... una mitjana, com deia, de 1.200 euros, afecta això a l'habitatge i a tota la resta. Llavors, també ara ens trobem que les empreses estan creixent, en empreses que creixen a dos dígits, pràcticament, i en canvi el salari dels treballadors que pugen un 0,5, pues, bueno, això ningú mira. Els sous dels executius també van pujant i els sous dels càrrecs baixos o intermitjos, o la gran majoria, tampoc s'incrementen. Aquest és un tema que, bueno, que és més de lo mateix, no? És una conseqüència, al final, social que afecta a altres parts.
Senyora Però per Trilla. Ser provocador, amb el temps no hi haurà sous baixos. Per què? Perquè els sous baixos ho faran les màquines. I, per tant, és un problema d'educació i preparació per una nova societat. Hi ha això de molt...
Però hi ha un mentrestant. Sí. Hi ha un mentrestant que la gent l'ha de resistir. Sí, i hi ha una sèrie de persones que l'han de resistir. Jo crec que una de les coses que ens hauríem de plantejar molt és el tema dels joves. Els joves, o sigui, els adults que han sofert la crisi, doncs ho tindran malament per sortir-se'n, però els que són a la perspectiva de futur són els joves, i els joves estan ara molt afectats per aquest sistema dels sous, diguem-ne, infravalorats, no? Jo crec que s'haurien de fer estratègies clarament d'inserció laboral dels joves, perquè penseu que quasi el 80% dels joves fins a 30 anys encara viuen a casa dels pares, o sigui, tenim unes taxes d'emancipació les més endarrerides d'Europa, per descomptat, i vol dir això, que aquests joves no tenen feina o la tenen no suficient i que no es poden ni plantejar de buscar un habitatge. Llavors jo crec que com a societat hem de tornar a reflexionar molt.
Estem en emergència,
Què fem amb els joves, eh? Els hem d'obrir molt més camí.
Parlant dels joves, i per acabar el programa d'avui, estem submergits en el Mobile World Congress aquests dies. No es pot entrar i sortir de la ciutat, pràcticament, allà col·lapsats. I m'imagino també tots els caps pensants, també en notem les vibracions des d'aquí. Com veuen aquest Mobile World Congress, ja no només el Congrés, sinó tot el que suposa al món de la tecnologia, i a més amb tot el que estem parlant?
Home, doncs que estem amb uns canvis molt forts i que no són per passat demà. Quan ja veus que ni xòfers hi hauran, perquè els cotxes aniran sols i segurament ho faran millor que les persones, això és la crida d'atenció que volia dir. I llavors, evidentment, hem de capejar el dia a dia, l'avui i el demà, no? Però veient que si només mirem... hem de posar les llums llargues. I, evidentment, mirar de solventar, barrejar aquest riu...
Alguna paraula?
Turbulent.
El World Congress el que ha fet, o el que ens està dient, és que augmentem les connexions, la connexió més ràpida, 5G, intentar estar tot connectat.
I el màxim de bateria.
Tot el màxim. I això, la contrapartida, és la reducció de la comunicació entre les persones.
Mm-hmm. A mi m'agradaria pensar que, a part de que és un bon negoci per les ciutats, per l'hostaleria, pel turisme, per tot, també que sigui un bon negoci per les empreses tecnològiques catalanes. Mm-hmm. I que aprofitin aquesta plataforma per fer-se conèixer.
Crec que és el congrés en el que hi ha hagut més presència catalana. Això jo crec que anem millorant. Veure.
Sí, no, home.
A veure si és veritat.
No, jo em ratifico amb el que s'ha dit, perquè crec que sí, que està apuntat tot aquest món que ens ve, que quasi bé no som ni capaços d'imaginar, i com el portem ara, com anem convivint amb aquesta evolució, que segur que ens generarà tensions molt importants en la nostra forma de vida, no?
Doncs ha estat un plaer, Lluís Alegre, David Ciudad, Carme Riera, Carme Trilla, per haver-los tingut amb nosaltres aquest vespre, parlant de temes tan importants com l'habitatge, els sous, el plantejament social, i diem social, de l'economia. I, com sempre, en parlem la setmana vinent al Plusvàlua del CES, al Centre d'Estudis Econòmics i Socials, amb la producció de Mireia del Pozo, Mario Ramírez dels Controls Tècnics i qui us ha parlat, Carla Gràcia. Que tingueu molt bona setmana.
Si creus que l'economia pot ser més humana i plena de sentit, Plusvàlua, cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel.